Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Qui ha de pagar l'impost de les hipoteques? El banc o el client? Això és el que intenten aclarir 28 magistrats del Tribunal Suprem a aquesta hora, reunits des de primera hora del matí. La trobada es preveu llarga i fins i tot es podria allargar fins demà, si no hi ha consens. Des de l'Associació Jutges i Jutgesses per la Democràcia, Montserrat Comas, espera que prevalgui la sentència que fa pagar els bancs aquest impost i que el ple d'avui serveixi per delimitar l'abast de la mesura. Ho ha dit avui en una entrevista al programa Al Matí de Ràdio Sabadell.
I sembla que pot haver-hi aquesta via de sortida, que mantinguin el mateix criteri de, que ja han dit els seus companys, doncs, tot just fa 10 dies, i només ajustin la seva decisió amb un tema que no es toquen a les sentències que va dictar la sala competent, i és si s'ha de donar un nou efecte retroactiu.
Els bancs volen que siguin els clients els que continuïn pagant l'impost o bé que no hi hagi retroactivitat si és el sector financer qui finalment ha d'assumir-lo. És dilluns 5 de novembre. Karen Madrid, bon dia.
Bon dia.
Titulars.
Manuel i Paco Bustos s'asseuen de nou a la banqueta dels acusats.
Demà compareixen els jutjats per la peça 28 del cas Mercuri, que investiga presumptes irregularitats en l'adjudicació a Esmatza del servei de recollida d'escombraries i neteja viària. L'exalcalde i el seu germà i exregidor Paco Bustos estan acusats, entre d'altres, del delicte de blanqueig de capitals i falsedat documental. Entre demà i divendres declararan un total de 18 investigats en aquesta causa.
L'Associació de Veïns de Torreguitart ha denunciat avui una tala unilateral d'arbres al bar.
Els veïns afirmen que s'han tallat un centenar d'exemplars, però lamenten que l'Ajuntament no tingui cap pla per plantar-ne de nous. Antonio Recio és president de l'associació.
Ja tenim en el barri, més de 100 soques i escocells buits, perquè en altres vegades no s'han repurgat. És a dir, tenim un dèficit verda d'arbres que en el seu dia es van talar també i que mai més s'han tornat a repoblar.
L'Ajuntament els ha decidit tallar perquè estaven malalts i podien caure.
El Sabadell allarga el seu moment dolç. L'equip de Toni Saligrat ha sumat 13 punts dels últims 15 possibles i se situa a només un punt del play-off.
Una situació molt diferent a la d'ara fa un mes. Què ha propiciat aquest canvi? A partir de les dues escoltarem, entre d'altres, els arguments del tècnic de Torrent. D'altra banda, l'Hotel Suís també abordarà el comiat d'Erika Villaécija, que avui ha anunciat la seva retirada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Els serveis. Després d'un cap de setmana plàcid, sembla que arriba un canvi de temps i ja han caigut les primeres gotes a Sabadell. Què ens espera de cara a les pròximes hores? Carme Farnell, bon dia.
Bon dia. Els ruixats ja han començat a afectar diversos punts del prelitoral de Tarragona, també en punts del Delta de l'Ebre, i la tendència és que vagin a més durant aquestes properes hores. Són ruixats que han d'anar guanyant intensitat, també extensió, i escombraran el país de sud cap a nord. De cara a la tarda s'esperen pluges les més intenses afectant el litoral prelitoral Catalunya central i també en punts del Prepirineu i cap a la cara sud del Pirineu. Tot plegat també farà que les temperatures màximes avui quedin més baixes que les d'ahir i aquestes pluges que comentàvem han d'anar a menys de cara a aquesta propera matinada, tot i que encara hi haurà algunes pluges residuals, sobretot cap a l'interior del territori. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I quina és la situació a aquesta hora del transport públic? David de Toro, des del Transmet, molt bon dia.
Hola, molt bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Doncs en aquests moments no hi ha incidències destacables al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona, segons els diferents operadors de metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. Recordeu, però, que durant els treballs de millora hi ha servei alternatiu per carretera entre Rubí i Castellbisbal a la línia R8 de Rodalies. Això és tot de moment des del Centre d'Informació Transmet. Bon dia.
Gràcies, molt bon dia. I pel que fa a les carreteres catalanes, ara mateix força tranquil·litat, segons informa el web del Servei Català de trànsit. Només cal destacar uns 2 quilòmetres de congestió a l'altura de Pallejà i en sentit Lleida, a conseqüència de les obres que s'estan realitzant a l'autovia A2. Hi ha un carril tallat que provoca aquesta circulació lenta.
La notícia del dia.
El ple de la sala tercera del Tribunal Suprem continua reunit a hores d'ara per determinar qui paga finalment l'impost de les hipoteques, el banc o el client. Un total de 28 magistrats hauran de prendre la decisió, a més d'aclarir d'altres aspectes com ara la retroactivitat de la mesura. La trobada arriba després que el 18 d'octubre passat 3 sentències canviessin el criteri inicial del Suprem sobre l'impost d'actes jurídics documentats. Unes resolucions que fixaven que l'impost l'havia de pagar el banc i no els clients, tal com determinava una sentència del febrer.
La trobada, que ha arrencat poc després de les 10 del matí, es preveu llarga i controvertida, ja que no serà fàcil unificar els criteris dels 28 magistrats que formen part del ple. En cas que el Tribunal Suprem ratifiqui el criteri adoptat a l'octubre i avali que l'impost l'ha de pagar el banc, l'alt tribunal haurà d'aclarir un aspecte fonamental i el que neguiteja més els bancs: quina és la retroactivitat de la mesura i a qui cal reclamar l'import, si a la Tresoreria General o a través de les comunitats autònomes. Avui, en declaracions al programa al matí, la portaveu de jutges i jutges per la democràcia, la magistrada Montserrat Comas, ha dit que confia que la sala tercera del Suprem no canviï de criteri i siguin els bancs els que assumeixin aquest impost.
I esperem, no canviaran aquest criteri, sinó que el que faran és delimitar l'abast, diguem, de si té o no efectes retroactius o si només ha de ser aquest criteri nou jurisprudencial a partir del dia que es van dictar aquestes 3 sentències, repeteixo, per una sala competent. Ho van fer amb independència, molt motivadament, i són molt sòlides els seus arguments.
I sobre la retroactivitat, Karen, hi ha diferents escenaris possibles.
Així és, el primer és que no hi hagi retroactivitat i que els bancs hagin d'assumir els impostos de les hipoteques que s'assignin a partir d'ara. El segon, que la retroactivitat sigui parcial i només afecti les hipoteques signades des del 2014, el que tindria un cost aproximat per als bancs de 2.300 milions d'euros. El tercer, en canvi, seria el de retroactivitat total, és a dir, que qualsevol hipoteca estaria subjecta a la mesura i les entitats haurien de desemborsar entre 9.000 i 30.000 milions d'euros. Tanmateix, el Suprem també podria determinar que la resolució que preval és la primera que va emetre, que deia que eren els clients els que havien d'assumir el cost.
Bancs i clients esperen en candeletes la decisió definitiva del Suprem per esvair dubtes, que es podria allargar una decisió fins demà.
El sector financer defensa que han de continuar sent els clients els que paguin l'impost i esperen que, si són finalment els bancs els que han d'assumir el cost, la mesura com a mínim no tingui caràcter retroactiu. De fet, Banc Sabadell sosté que, si aquest és el criteri que preval, estarà en joc la seguretat jurídica de l'Estat, perquè des de 1995 existeix un reial decret que exigeix que siguin els clients els que abonin l'impost.
I a banda del tema hipotecari, en la seva intervenció al programa al matí, Montserrat Comas, de Jutges i Jutgesses per la Democràcia, també s'ha pronunciat sobre la petició de presó per als líders independentistes per part de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. En opinió de la magistrada, la imputació del delicte de rebel·lió no està justificat i argumenta que els artífexs de l'1 d'octubre i la posterior declaració unilateral d'independència no van incórrer en un aixecament públic i violent. Precisament per això, Comas posa de relleu el criteri de l'Advocacia General de l'Estat, que els ha acusat d'un delicte de sedició amb penes molt inferiors.
Jurídicament té rellevància que en el judici una de les parts acusadores, que és l'Advocacia de l'Estat, consideri que aquests fets no són rebel·lió, perquè ja no només seran les defenses que demanaran l'absolució per rebel·lió, sinó que una part acusadora ja interpreta els fets de forma diferent. Per tant, no tan clars deuen ser quan hi ha una part acusadora, doncs, no ho interpreta així.
Comas assegura que el judici, que començarà al gener, comptarà amb totes les garanties i recorda que encara no hi ha sentència condemnatòria per als líders independentistes. Per aquest motiu, considera prematur, ha dit, afirmar que el cas acabarà al Tribunal Europeu de Drets Humans i confia en el criteri dels magistrats que jutjaran la causa. La Fiscalia, recordem-ho, demana 17 anys de presó per als sabadellencs Carme Forcadell i Jordi Cuixart pel delicte de rebel·lió. L'advocacia de l'Estat, en canvi, els acusa de sedició i malversació i rebaixa les penes fins als 10 anys de presó en el cas de Forcadell i 7 en el cas de Jordi Cuixart. I encara en matèria judicial, us expliquem que l'exalcalde de Sabadell, Manuel Bustos, el seu germà i exregidor Paco Bustos i també l'exdirector de l'àrea d'Espai Públic, Xavier Izquierdo, declararan demà com a investigats a la peça 28 del cas Mercuri. Seran els primers dels 18 imputats que passaran fins divendres pels jutjats de Sabadell en la fase d'instrucció d'aquesta peça que investiga una suposada adjudicació irregular del servei de recollida d'escombraries i neteja viària a Esmarza.
Aquesta setmana serà clau per la que s'ha convertit en la peça principal del Mercuri per la seva envergadura. La jutgessa Beatriz Faura cita a declarar, entre d'altres, els exregidors socialistes Ana Carrasco i Cristian Sánchez i els màxims responsables del grup Bendex, al qual pertany Esmarza, Eugenio Díaz i Gervasio Ronaldo. La roda de declaracions començarà demà amb els germans Bustos i Izquierdo i es tancarà divendres amb els dirigents de la companyia. Tots ells hauran d'aclarir, entre d'altres coses, qui va pagar el míting que l'abril del 2011 el PSC va fer a la pista coberta d'atletisme, tot plegat davant la sospita que els diners provenien d'Esmarza, encara que les factures estiguessin a nom d'empreses propietat dels regidors Paco Bustos i Ana Carrasco. De fet, la magistrada assenyala que l'alcalde i regidors socialistes i els màxims responsables d'Esmarza funcionaven com una organització criminal per obtenir beneficis mutus. La companyia del grup Bendex hauria pagat actes al partit, així com viatges, àpats i nits d'hotel als seus integrants, tot plegat a canvi de garantir que una de les adjudicacions més importants del consistori, de més de 18 milions d'euros anuals, anés a càrrec d'aquesta empresa. Les declaracions dels 18 investigats en aquesta peça del cas Mercuri arriben després de citacions dels 18 testimonis que han passat pels jutjats des de dimarts fins avui. La majoria d'aquests testimonis formen part d'empreses que haurien prestat serveis professionals durant el míting de la pista coberta, com el periodista Pitu Abril, que va fer de presentador.
La denúncia.
L'Associació de Veïns de Torreguitart denuncia una tala d'arbres indiscriminada i unilateral per part de l'Ajuntament. De manera afegida, critiquen que el barri ja presenta moltes soques abandonades d'antigues tales i que no hi ha cap pla per repoblar els espais verds de la zona. Pere Gallifa, bon dia.
Bon dia. Arran de les tempestes d'agost, l'Ajuntament va iniciar un estudi per analitzar l'estat dels arbres del barri de Torreguitart. El resultat ha estat que se n'han de talar un centenar, mentre que 50 han de ser podats. Unes actuacions que van començar el mes de setembre i que ja estan a punt d'acabar. Des de l'Associació de Veïns denuncien que s'ha fet de forma unilateral sense tenir en compte la seva opinió i afegeixen que no hi ha cap pla per reforestar el barri.
La manca de previsió, la manca d'una capacitat de fer un projecte complet, és a dir, talem i repoblem al mateix temps. I això sí que es pot fer, i la mateixa administració es veu incapaç de fer un projecte en el qual, quan es fa una intervenció, sigui la mateixa per tallar els arbres que per replantar un nou arbre, i que primi més l'interès econòmic dels diners disponibles per fer tala i no per fer la replantació.
A partir d'ara, els veïns han decidit començar a actuar per tal de fer ressò de la seva situació i aconseguir el compromís municipal que el barri serà replantat.
Jo crec que, nosaltres el que sí que podem fer, i entre nosaltres, l'associació i amb vosaltres, és com ara iniciar campanya, fer més pancarta, fer-les també d'altres formats que es puguin penjar als balcons, repartir tevilla, fer cartells, vull dir, anar al pleno municipal pròxim, anar amb un foli o amb un dinar 4 o un dinar 3 i posar-nos allà per dir que no estem d'acord amb el que està fent o, i com està. Això sí que ho podem fer.
Els veïns també recorden que no es tracta d'una qüestió només estètica, sinó que els arbres serveixen per fer ombra, per millorar els ecosistemes i que el fullatge mitiga els sorolls i els fums dels cotxes.
I ara us diem que l'Ajuntament ha estalviat 40.000 euros en les factures de l'aigua durant el primer semestre d'aquest any. Aquesta xifra ha estat possible gràcies a una reducció del consum del 18% arran de l'introducció de diferents mesures i dispositius en equipaments municipals i també en parcs i jardins. D'aquesta manera es manté la tendència d'estalvi iniciada el 2015 amb l'entrada del govern quadripartit al consistori.
Entre el 2015 i el 2017, l'Ajuntament ha reduït un 11% el consum d'aigua, l'equivalent a 57.000 metres metres cúbics. Això ha suposat 87.000 euros menys per les arques municipals, a més del benefici mediambiental. El tinent d'alcalde i regidor de Sostenibilitat, Joan Berlanga, explica com s'han aconseguit aquestes xifres.
Per una banda, hi ha l'aprofitament d'aigua regenerada de les depuradores per fer usos que abans es feien com regar amb usos que es feien amb aigua de boca, que sortia ja neta, per tant, l'ús d'aigua reutilitzada. L'altre és doncs, anar afinant i anar millorant els sistemes del rec gota a gota, amb el màxim àmbit possible i no regar de manera indiscriminada. I també mesures, per exemple, a les escoles en les quals hem revisat la pressió de l'aigua, perquè a vegades la pressió és massa alta i en els usos doncs, es malbarata aigua, o amb les cisternes de les cadenes del vàter, posant volumètrics a dintre, doncs, que llavors permeten que hi hagi menys aigua.
En paral·lel a les mesures d'estalvi d'aigua municipals, des de l'administració local també tenen en marxa una campanya de sensibilització per reduir el consum domèstic. Tot i això, Berlanga admet que la sequera de fa 10 anys va servir per canviar els hàbits dels sabadellencs.
Quan va haver aquesta sequera, em sembla que tots vam prendre consciència i moltes persones, doncs, per exemple, van agafar el costum de tenir una galleda a la dutxa i mentre no arriba l'aigua calenta, doncs, omplir-la i llavors aprofitar aquesta aigua doncs, per fregar o per regar plantes. Doncs aquest ús, on bastanta gent encara el manté, i els que no, doncs, ho haurien de fer-ho, per no malbaratar aquesta aigua i donar-li més d'un ús.
Ara mateix els sabadellencs gasten 96 litres d'aigua per persona i dia, 4 litres menys de mitjana que la resta de municipis de l'àrea metropolitana.
Més notícies. Parlem de nou de Banc Sabadell perquè ha superat els tests d'estrès de l'Autoritat Bancària Europea.
Això vol dir que el Banc Sabadell tindria suficient capital per resistir una eventual recessió a Europa. L'entitat presidida per Josep Oliu hauria obtingut una proporció de capital del 7,58% a final de 2020, un escenari advers, la pitjor respecte dels altres quatre grans bancs espanyols, Santander, CaixaBank i BBVA. Tot i això, el Sabadell és el que té la posició de capital més forta en relació a les altres entitats financeres del país a final de 2017.
El Parc Catalunya ja disposa del primer hotel d'insectes de la ciutat.
Es tracta d'un hàbitat natural on es poden refugiar i criar per tal d'afavorir la biodiversitat. N'ha parlat avui al programa El Matí de Ràdio Sabadell el regidor d'Espai Públic, Xavi Guerrero.
Control de plagues, polinització de plantes, necessitem insectes, a la ciutat també necessitem insectes, i hi ha algunes espècies com les abelles, les marietes, les tisoretes, que són molt beneficioses perquè mengen pugó, mengen algunes plagues d'arbres, i a més ens ajuden a polinitzar les flors i les diferents plantes, de manera que realment l'hotel farà aquesta funció, acollir algunes d'aquests insectes dintre dels seus diferents forats.
Guerrero ha avançat que si l'experiència del Parc Catalunya funciona, es podrien instal·lar més hotels d'insectes en altres parts de Sabadell, com el Parc Central del Vallès o el Parc del Nord.
Mor un ciclista al bosc de Candeu.
Els fets van tenir lloc ahir al migdia, quan l'home de 60 anys va patir una parada cardíaca a uns 100 metres de l'ermita de Sant Julià d'Altura. Un helicòpter dels GRAE va rescatar la víctima, que va ser traslladada a la Mútua de Terrassa, on va acabar morint. Van intervenir-hi 3 dotacions de bombers, 2 helicòpters, una ambulància del SEM i 3 unitats de la policia municipal.
Incendi d'un turisme ahir al vespre al barri de Cifuentes.
Concretament entre els carrers Joan Llongueres i Juli Garreta. El foc va començar a la zona del motor per causes que es desconeixen quan el turisme era en moviment. El conductor va sortir-ne il·lès.
I la joventut de la Faràndula ha tornat a escena amb La Bella i la Bèstia.
Quan un està cansat, quan les forces et marxen...
El clàssic conte francès que la factoria Disney va portar a totes les pantalles arriba per tercer cop al Teatre Sabadellenc i amb una molt bona rebuda de públic. Aquest cap de setmana l'estrena ha tancat amb el cartell de localitats exaurides. Aleix Graell, molt bon dia.
Bon dia, Raquel. L'estètica de La Bella i la Bèstia recorda Disney, sobretot amb els colors i l'atrezzo, però el text es permet anar més enllà i desmarcar-se de la versió cinematogràfica sense grinyolar, com per exemple en el paper de la vella, que intenta fugir dels clixés de princesa. A més, els actors compleixen els papers de conte amb solvència i cal destacar sobretot el paper de Lumière, la làmpada encantada que serveix al castell de la Bèstia i que està interpretada per Joan Baptista Torruella. Quim Carrer, director de l'obra, es mostrava així de satisfet després de la reestrena. No.
Doncs realment s'encara, com sempre, contents i satisfets per la feina feta, amb molt poca por, perquè no, ja saps que és una cosa que es domina, que ja l'hem portada aquí i ens ha funcionat. També saps que Joventut de la Faràndula té un públic molt fidel, que per tant és un paraigües molt, molt important, i amb tot l'equip que tenim tècnic tan important, realment no podem dir que actuem sense red, sinó que al contrari, no, que hi ha una xarxa que ens protegeix i que sabem que funciona molt bé.
El muntatge té tots els ingredients farandolers: teatre infantil, un text adaptat i una bona elecció de l'escenografia, el vestuari i la bona il·luminació. Damunt de l'escenari, els actors i les actrius i el cos de ball fan la resta de l'èxit d'aquesta Bella i la Bèstia. I per això, creu Carné, el públic respon.
Bueno, realment molt il·lusionats i agraïts per un públic que funciona tan bé. Però, per altra banda, això és aquella frase que es diu que de morir d'èxit, no?, que ens fa por. Perquè ahir, quan obríem a la tarda la taquilla, que ja havia estat oberta fa temps, i encara quedaven 1.200 persones per comprar entrades i quedaven 300 butaques, per molt que et pugui fer una il·lusió, en el fons no t'agrada que deixis tanta gent a fora. Gent que venia de Lleida o Tarragona ens deien: home, és que hem vingut només per això i ara estem aquí que hem de tornar demà. O... Bueno, realment és un orgull, i un honor, que realment ens vinguin a veure, però clar, també ens sap greu, sincerament.
És la tercera temporada que La Bella i la Bèstia està a la faràndula i esperen superar els 8.700 entrades venudes.
Set dies bojos a les botigues de joguines Marrades Jartois. Fins al 24 de novembre, festa amb totes les joguines estrella amb una pila de descomptes. Avança't al Nadal i aconsegueix les millors joguines i les de la tele. Tu sí que en saps. Aprofita. Només fins al 24 de novembre, 37 dies bojos a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per a mòbil, t'ho durem a casa.
Cal destacar d'aquesta pel·lícula la fotografia, parant atenció a l'ús dels foscos i els contrastos que ens recorden a l'expressionisme alemany de principis del segle XX.
No tens ni idea. O sigui, això Maximiliano Rigoletti ja ho va fer amb una càmera que es va fabricar ell sol i va aconseguir millors contrastos per la pel·lícula.
Cansat d'avorrides tertúlies sobre cinema on els experts et vacilen? Farta que et parlin sobre pel·lícules que no ha vist ni la mare del director? Cada dilluns, de 8 a 9 del vespre, al Generació BSO, parlem de les pel·lícules, sèries i bandes sonores que de veritat t'interessen.
I redifusió, els dimarts de 3 a 4
i diumenge de 11 a 12.
Generació BSO, amb el Jaume i el Luigi.
This is a journey into sound.
Xocolata Express, amb Pere Massaguer.
Xocolata Express a Ràdio Sabadell, de 9 a 10 de la nit, i un refinat contingut. Pump up the volume, pump up the
volume. Xocolata Express, un programa d'autor.
Comparteix el Nadal, Jack. Vine a les botigues de joguines del grup Marrades Jartois del 5 al 14 de novembre i només per recollir el catàleg Jack de Nadal a les nostres botigues t'enduràs un val de descompte de 5 euros en joguines. No t'esperis, tenim milers de vals descompte. Botigues de joguines del grup Marrades Jartois, tu sí que en saps. Som a Lleida, Mollerussa, Tàrrega, Sabadell, Balaguer, a Fraga i des de juguetesmarrades.com i l'app Jartois per mòbil. T'ho durem a casa.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Rebronem la informació ara d'en Bitmés General i comencem per un nom propi que ha sonat molt en els últims dies i que avui ho ha tornat a fer. Maria Dolores de Cospedal abandona l'executiva del Partit Popular, tot i que mantindrà l'escó al Congrés dels Diputats.
De Cospedal ho ha anunciat aquest matí el president del partit, Pablo Casado. La decisió s'acaba de saber fa pocs minuts després de les informacions que en els últims dies han vinculat de Cospedal amb l'excomissari Villarejo, actualment empresonat. La última d'aquestes informacions, publicada avui al diari digital Moncloa.com, apunta que la líder popular va ordenar investigar la vida privada del germà de l'exministre socialista Alfredo Pérez Rubalcaba.
I els 7 presos de Lledoners conviden per carta Inés Arrimadas i Xavier García Albiol a visitar-los a la presó.
Segons ha avançat RAC1, els 7 líders insten els màxims dirigents de Ciutadans i del PP de Catalunya a visitar-los i parlar amb ells per comprovar de primera mà si tenen privilegis o no, tal com han anat denunciant en els últims dies.
I precisament García Albiol ja ha reaccionat a la invitació i ha rebutjat visitar els presos a través de Twitter. El líder del PP a Catalunya ha afirmat que el show dels líders independentistes no és el seu, de manera que acceptar aquesta invitació seria prestar-se al seu circ mediàtic, ha dit, i frivolitzar amb la seva situació. I el partit d'ultradreta Vox demana les penes més altes per als líders independentistes a la presó.
La formació que exerceix d'acusació particular en la causa de l'1 d'octubre demana 74 anys de presó per Oriol Junqueras pels delictes de rebel·lió, organització criminal i malversació. Els mateixos que pels exconsellers Forn, Turull, Rull, Romeva i Bassa. Per Jordi Cuixart, Jordi Sánchez i Carme Forcadell, Vox sol·licita 62 anys de presó per rebel·lió i organització criminal.
I precisament aquesta formació ha convocat una manifestació a Madrid l'1 de desembre en contra del que qualifiquen la impunitat dels colpistes.
El partit d'ultradreta convida el Partit Popular i Ciutadans a sumar-se a la mobilització que sortirà de la plaça Colón. Així ho ha demanat el líder de la formació, Santiago Abascal.
I diversos eurodiputats demanaran a l'estat espanyol poder fer d'observadors internacionals durant el judici de l'1 d'octubre.
Entre els observadors hi podria haver també membres europeus d'organitzacions de defensa dels drets humans. La demanda es promourà a través de la plataforma Diàleg UE Catalunya.
Els Mossos d'Esquadra han detingut avui la regidora de la CUP de Reus, Mariona Quadrada, per no haver anat a declarar la setmana passada per un suposat delicte d'odi.
El jutge ja l'havia citada dues vegades arran d'una denúncia presentada per Ciutadans, però que Quadrada no es va personar al jutjat. La regidora està acusada d'un delicte d'odi per haver llançat crits d'assassins contra regidors de la formació taronja durant la manifestació del 3 d'octubre de l'any passat.
Jutges i fiscals faran vaga el 19 de novembre.
Així ho han acordat les quatre associacions judicials i les tres de fiscals, assenyalant que tot continua igual malgrat el canvi de govern espanyol. En aquest sentit, lamenten que la justícia segueix sent maltractada i reclamen més fons per millorar la situació del sector.
L'atur creix a Catalunya en gairebé 10.900 persones respecte al mes de setembre, de manera que ara mateix hi ha més de 391.000 persones sense feina.
En termes anuals, l'evolució de l'ocupació és positiva i prop de 23.900 catalans s'han incorporat al mercat laboral, el que significa que Catalunya encadena més de 5 anys de descensos. Al conjunt de l'Estat, l'atur ha pujat a més de 52.000 persones al mes d'octubre i la xifra de desocupats se situa als 3.257.000.
I el fort temporal deixa almenys 30 morts a Itàlia en només una setmana.
De fet, a Sicília han mort una dotzena de persones, 9 eren de la mateixa família. Entre les víctimes hi havia 3 nens d'un, 3 i 15 anys que, segons la premsa local, haurien mort ofegats a les habitacions de casa seva quan el desbordament del riu les ha inundat.
Recte final del Notícies Migdia.
La contraportada.
I avui us expliquem que la Torre de l'Aigua celebra el seu centenari aquest any, però sabem qui va ser el seu autor? Durant molts anys es creia que l'autoria era de l'arquitecte tècnic que va signar els plànols, però demà una sèrie d'historiadors sabadellencs aportaran proves per defensar que la Torre de l'Aigua és de Josep Renom i Costa.
Aquest serà el tema central de la conferència que demà tindrà lloc al Gremi de Fabricants a 6:45 de la tarda. Serà la segona xerrada de l'any sobre aquest emblemàtic edifici sabadellenc. En aquest cas, però, servirà per defensar que l'autor del monument va ser l'arquitecte municipal de l'època, Josep Ramon Renom i Costa. Ho ha pensat el mestre vitraller Joan Serra al programa Al Matí.
La filla de l'arquitecte Josep Renom, de 102 anys, una altra és de la filla del delineant de l'equip de Josep Renom i l'altra és la neta de l'enginyer de la Torre de l'Aigua, en Francesc Isard. No? I les tres persones corroboren que ells, en el seu context i des de sempre, en el seu entorn, doncs, han sentit a dir que la Torre de l'Aigua era de Josep Renom. Això seria una part personal, però a partir d'aquí anem desenvolupant doncs, tota una sèrie d'estudis que hem fet en el qual anem tornant o retornant el que seria el que en aquells moments doncs, devia estar més que clar i que era doncs, quin puesto ocupava cada una en la construcció de la Torre de l'Aigua.
La conferència es farà en el marc del programa Sabadell i la Gran Guerra, ja que la Torre de l'Aigua és filla de la seva època.
El primer punt hi ha el que és el context històric i per tant relacionem el que és la relació del per què sorgeix la Torre de l'Aigua. Amb la Gran Guerra, doncs, Sabadell i molta part del país doncs, va tindre una forta pujada econòmica perquè doncs, els llocs en conflicte doncs, necessitaven des de roba pels soldats, matèries primeres, etc. I d'aquí les podien obtindre perquè no s'estaven implicats en el conflicte.
La Torre de l'Aigua va néixer arran d'una manca d'aigua a la ciutat i pel creixement de la Creu Alta. A més, es va ubicar a prop del riu Ripoll per agafar aigua en l'anomenat Eixample Modernista, que baixava fins a l'estació de tren. Tots els detalls, però, demà a 6:45 al Gremi de Fabricants.
Amb aquesta proposta posem el punt final al Notícies Migdia d'avui. Un informatiu que hem fet amb el Toni González a les Dies de So. Ara arriba a l'Hotel Suís una hora d'informació esportiva amb els bons registres del Sabadell en els últims 4 partits i la retirada de la nedadora Erika Villaécija. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.